I són les 4 i 6 minuts i comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, amb un panorama, el que tenim pel davant, que és realment engrescador. Ja saben que tots els dimecres fem allò que ens agrada de posar-nos un bon cafè al damunt la taula, pujar una mica també el volum de la ràdio i deixar-nos endur per converses interessants. Aquesta és una cosa que ens agrada molt fer, no? I avui coincidiran dues persones magnífiques en pocs minuts aquí al nostre programa. En Josep Martí Blanc, avui he escollit un llibre molt interessant d'una persona que també ens va acompanyar fa uns quants dies aquí al programa, l'exconseller Santi Vila. Els dos estaran a l'antena de Ràdio Estel només en uns minuts, en un dia en el que parlarem d'aquesta cosa que és molt complicada. És que avui hi ha un article a La Vanguardia que ens ha agradat moltíssim sobre la crisi dels 40. Jo no sé, el Ramon Gené. Ramon, com estàs?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Com has portat tu la crisi als 40? Has fet ja els 40?
Home, he fet els 40. He fet els 40 i he fet els 50.
Ah, sí, no?
Sí.
I no estàs d'acord també en que la crisi dels 40 cada vegada més és la crisi dels 50, en realitat?
Jo crec que això depèn molt de les circumstàncies personals de cada persona. Yeah. O sigui, que diguéssim que el mascle alfa en algun moment determinat té una crisi, em sembla que és inevitable. I aleshores, depenent una miqueta... Perdonem, que ara potser m'estic ficant en un jardí, eh?
No, però em sembla molt interessant l'inici del raonament, eh? No sé d'on portaràs,
però... Depenent una miqueta de les teves circumstàncies vitals, familiars, de nens, si són més grans, si són més petits, si són més així, si són més aixà... Aleshores, aquesta crisi pot arribar cap als 40, cap als 45, cap als 50...
Clar.
Però que tothom passa per algun...
Hi ha un moment, sí. Hi ha un dia. Hi ha un dia en què t'adones que t'has fet gran.
Ara!
És aquell dia, que és horrorós. L'altre dia veia un d'aquests monòlegs del Club de la Comèdia que algú deia, diu, és que hi ha un dia en el que de repente te encuentras a ti mismo diciendo... Ui, parece que refresca.
Sí.
És aquell tipus de cosa que dius, per què, no?
A mi això em va passar el dia que em vaig mirar al mirall i vaig pensar... Hosti, sóc el meu pare.
Home.
O sigui, m'he convertit en el meu pare.
Però no, perquè hi ha
similitud. No, perquè de sobte vaig pensar... No sé, tenia un record com de jove del meu pare i de sobte és, ostres, però em sembla que sóc jo mateix, no? I és el dia que te n'adones que realment això ja va cap avall.
Escolta'm, quin dia et vas adonar que el teu era la música i era l'òpera i era la música clàssica, Ramon?
Crec que el dia amb 18 anys que... No, crec no. El dia amb 18 anys que vaig conèixer a Victoria de Los Angeles.
Uau.
I la meva mare havia intentat de tota la vida que jo m'interessés per la música, no? Vam 6 anys anar al conservatori, la meva mare era molt friqui de l'òpera. És... I em portava tots els assajos del Liceu. Jo amb 6, 7, 8, 9, 10, 11 anys m'ho havia vist tot, al Liceu, anar al conservatori, etcètera. Jo vaig aconseguir marxar d'allà, no tocava més el piano, i després, quan va venir l'adolescència, 16, 17, 18 anys, vaig començar a fer coses que, perquè a mi la música sempre m'havia agradat, a començar a fer imitacions, a tocar, però per les festes, per entretenir la gent, a passar-m'ho bé, com un nano de 17 i de 18 anys, no?, que surt de nit i intenta passar-s'ho bé, i jo m'ho passava bé a les festes, i feia imitacions, etcètera, no? I un dia un paio em va dir, escolta, però tu tens molt bona veu, no? Tu hauries de cantar òpera. I vaig dir, mira, jo de l'òpera no vull saber res, tio. Si no hi ha res que ho dir més a la vida que l'òpera. Si l'òpera és la cosa més trunyo que existeix al món. No, però què em dius ara? Com pot ser això? Què tal? No sé què. Llavors aquesta persona coneixia el fill de Victoria de Los Angeles, el fill gran de Victoria de Los Angeles, i em va dir, home, jo soc molt amic d'ella, que es deia Juan Enrique. Soc molt amic del Juan Enrique, si tu vols, jo li dic a la Victoria que t'escolti, anem un dia a casa seva. El paio va insistir tant que al final vaig anar, i aquell dia em va canviar la vida.
Mira com sona això. És que ho has...
Sí. Oh.
Victoria de Los Angeles,
sí,
amb una interpretació, sí, meravellosa d'un clàssic,
sí,
de l'òpera.
Sì, Il mio bambino caro, del Genis Kiki de Puccini. Mm. La Victoria de Los Angeles, pels que no ho sàpiguen, potser que estan una miqueta més perduts, és una de les grans sopranos, especialment dels anys 50 i 60, no? De l'època dels 60, especialment al Metropolitan de Nova York, on ella alternava cartell amb Renata Tebaldi, amb Maria Callas, amb 5.000 o 9, o sigui, és una cantant d'una generació, perquè ens entenguem, una generació una miqueta abans de la Cavaller.
Jo tinc un problema, parlar i escoltar òpera a la vegada. No, mira, no, mira que la ràdio desenvolupes aquella capacitat de fer quatre coses a la vegada i fins i tot vuit. Però quan em poses l'òpera de fons, penso, no hauríem de callar.
No,
Saps una mica? És a dir, què supera el O mio bambino caro amb una... cantant com ella, no? És impressionant, no?
Bé, a mi em passa, o si més no, jo tinc una relació amb la música, que jo sóc incapaç de sentir música. O sigui, jo necessito escoltar música, no?
Clar.
I aquesta cosa, quan hi ha música de fons o quan hi ha tal, a mi em posa nerviosíssim. I perquè, o sigui, la meva relació és, si sona la música, jo haig d'aturar-me i haig d'escoltar-la, no?
Clar.
Perquè penso, bueno, deu estar sonant per mi, o sigui que vaig a escoltar-la, no? Però clar, al final també em passa que jo sóc el que parla de música i sempre haig d'estar com trepitjant la música quan està sonant.
O sigui que al final un s'habitua al tema.
És una miqueta una paranoia, sí.
M'ha agradat molt perquè realment, clar, qui coneix qui és Ramon Gené i el que fa Ramon Gené sap que una frase com la que ha dit ara fa uns minuts de la òpera és un dels trunyos més grans de la vida.
Sí.
No, vull dir no. Sí. Però m'ha recordat, i he somrigut, ara fa poc temps que jo anava al cotxe amb dos nens, no?
Sí.
I els vaig posar una mica d'òpera.
Sí.
I el nen, de sobte, clar, jo vaig pujar el volum, no?
Sí.
I va venir un solo d'aquests. I comença el nen, es va tapar les orelles i va començar, que malament canta! L'òpera s'ha d'aprendre a estimar, no?
Amb això, una vegada més, cada persona és un món, no? Però sí que és veritat que el jovent, o normalment estem acostumats a escoltar cantants que canten en micro, no? Allò que abans se'n deia un vocalista.
Sí, sí.
O sigui, quan va aparèixer el micro, el que cantava, i cantava en micro, se l'anomenava el vocalista, per diferenciar-lo del que canta sense micro, no? Que és el que fa un cantant d'òpera, cantar sense micròfon, no? Clar, per cantar sense micròfon necessites un seguit de coses, d'escola, de tècnica, de molts estudis, que requereixen, doncs, superar una orquestra de 100 paios que tens als peus, del fusa del teatre, projectar la veu perquè arribi fins al quart i al cinquè pis del teatre, d'un teatre on potser caben 2.000 o 3.000 persones, i això requereix un tipus de veu i una impostació de veu que el que no està acostumat a escoltar-la, doncs li pot resultar com massa, no sé com dir-ho, com massa aparatós, com massa gros, no?
Yeah.
Perquè al final el cantant d'òpera s'ha d'escoltar sempre al teatre, no? Està molt bé escoltar-lo amb disc i amb gravacions, etc. No? Però on realment el cantant d'òpera on l'ha d'escoltar és el teatre. Perquè aleshores és on el teatre, típic teatre de ferradura, en forma ferradura a la italiana, és el lloc com la veu t'arriba d'una determinada manera, perquè tot allò està pensat perquè les coses passin d'acord a un tipus de cànon, no? I jo crec que si un hi va amb les ganes suficients, amb la informació suficient, és molt complicat, jo gairebé diria que és impossible que no t'agradi.
Òpera en texans,
sí.
Ha estat un dels grans, sí, puntals de la teva vida, no?
Sí, això ja fa molt de temps, va ser el meu primer programa
de tele. Fa 10 anys d'això, no?
Sí, bueno, 10 anys, 10 anys.
No, 10 anys, sí. No és tant de temps, no?
Jo crec que vaig acabar fa 10 anys, això, perquè sí? Vam fer, sí, o potser...
Bueno, més o menys, sí.
Soc dolent, per les dades. Només, al final jo només recordo de les dates, de les coses, de les persones que ja són mortes. Però, dit això, sí, perquè em diuen, com és que te'n recordes de no sé què? Dic, bueno, és que és la meva feina, no? Però, sí, va ser com una cosa molt forta, no? Perquè, de sobte, jo un dia em va dir, ostres, això que tu expliques i totes aquestes coses que tu expliques, això hauries de fer la tele. I jo vaig pensar, la tele, però què m'expliques la tele? Jo no tinc ni idea de la tele. Que sí, et portaré una persona perquè t'escolti. I així va començar tot, gairebé com de casualitat. I de sobte em vaig trobar fent aquell primer programa que fèiem al Canal 33 i que va ser com una, sí, una, potser una petita revolució dins d'aquest món.
Bueno, és que Òpera en texans,
sí,
de fet és un gran títol de programa,
sí,
perquè explica molt bé allò que vol aconseguir.
Sí,
no?
El títol era del director del programa, que era el Xavi Morral, que és un bon amic i és un paio que és un geni de la tele, i ell va trobar aquest títol i a mi em va... I que el va trobar perquè jo... només tinc texans, si no tinc només tinc pantalons texans d'aquests blaus típics, no? Com els que porto ara, no? I aleshores amb ell, recordo que quan ens vam conèixer, que clar, ell també tenia un... un prejudici típic del món de l'òpera. Tothom té uns, com unes idees preconcebudes del que ha de ser el món de l'òpera, no? I el primer que li va sobtar és que jo anava sempre en texans i que anava al Liceu en texans, no? I això el va com frapar una miqueta. I d'aquí va sortir també el títol.
Déu-n'hi-do, eh? Després, sí. Després d'aquell programa, diríem que la teva vida ha continuat una mica amb aquesta mateixa filosofia, no?
Sí.
Que és la d'apropar. Sí. L'òpera, la música,
sí.
Tothom, no?
Bueno, jo intento compartir, no? Machado deia una cosa maca, que deia en los términos del arte, solo se pierde lo que te quedas y solo permanece lo que eres capaz de dar, no? I aquesta cosa
que
és una
cosa... Que bonic és això, sí, no? És una... que no ho coneixia.
Sí, és una cosa que m'agrada i aleshores jo... I deia això, no? Si hi ha alguna cosa que saps, explica-la, comparteix-la, dona-la als altres, perquè si te la quedes per tu, de què serveix, no? I en el món de l'òpera jo crec que això és especialment important perquè el món de l'òpera és un món que està molt cofoi de si mateix i que és com un lloc, és com un temple, no? I bueno, aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha fet com una mica, m'ha grinyolat sempre, i jo penso, no, aquest és un món que hauria de ser per tothom. Perquè si a mi m'agrada i ho disfruto tant, ostres, jo crec que si a una altra persona li puc ensenyar, potser també li agrada i ho disfruta tant com jo, no? Uh-huh. Perquè hi vagi tothom.
De fet, és que és molt interessant el que estàs dient, no? Perquè, de fet, efectivament sembla que quan un virtuós de l'òpera intenta fer arribar les músiques tradicionals, aquelles àrees potser més reconegudes, sí, no? Al gran públic, hi ha un bon sector de la gent a la que no li agrada, no? És a dir, Pavarotti, recordem com Pavarotti va fer el famós Tutto Pavarotti, sí, que hi havia mitja humanitat convençuda,
sí,
que Pavarotti es deia Tutto.
Sí, sí,
de nom.
Sí,
sí. O una cantant que a mi em flipa, que és la Cecilia Bartoli,
sí,
no?
Sí.
Que clar, fa unes cantades, sí, que se li en va completament. Sí, sí. Sempre hi ha aquella crítica al darrere de...
Sí, que no l'acabo d'entendre massa, perquè la música sempre és música.
Mhm.
O sigui, tota la música, des de la que feia Bach fins a la que fa Rosalía, s'escriu en un pentagrama de 5 línies, amb claus de sol i claus de fa, i corxeres, i sostinguts, i bemolls, i blanques, i negres. És la mateixa música. Després hi ha diversos nivells d'intel·lectualitat en la música o de dificultat tècnica de la música, però la música sempre és música. I aquesta música que nosaltres escoltem, que és la música d'abans, doncs era en aquell moment la música de moda exactament igual que ara és, jo què sé, Beyoncé, no? Doncs és exactament la mateixa música, la música que escoltava la gent en aquell moment. Ara, com que és una música que és una forma d'art, doncs aquesta música perdura en el temps. Veurem la música que fem ara fins quan perdura, no? Però aquella que veritablement tingui alguna cosa a dir-nos, aquella que veritablement ens transformi d'alguna manera i, per tant, pugui ser considerada una forma d'art, també romandrà, i d'aquí 100, 200, 300, 400 anys, doncs entenc que la gent escoltarà Beyoncé de la mateixa manera que escolta Verdi.
Avui, l'encara sots director d'aquest programa, Albert Barba, m'ha demanat que et fes una pregunta.
Aviam, ai, ai, ai.
Com es diu de veritat Beethoven? És a dir, perquè es diu Beethoven o Beethoven, crec que em deia.
Ludwig van Beethoven.
A Beethoven. No ho he dit malament, és absolutament impossible.
Beethoven.
Beethoven. Ho hauríem d'aprendre a dir així o no?
Home, no ho sé, això és com quan parles anglès, intentes que el teu anglès soni molt anglès. Home, no ho sé. El seu nom era així. Tot i que ell normalment no firmava mai com Ludwig, sinó que firmava com Luigi, que era molt típic de l'època també, aleshores italianitzar-se el nom, no?
Clar.
Però així és, Ludwig van, perquè ell era d'origen flamenc,
sí.
I Beethoven.
Beethoven per tu és...
És Déu, nostre senyor.
Sí, no?
Sí. Hi havia una cosa que deia Berlioz, un compositor francès, que és com el pare del romanticisme francès, que deia que tothom hauria de tenir el dret a escollir els seus propis déus.
Ah, estic d'acord.
I ell deia que tenia una... Com a mínim, hauries de tenir un panteó de déus de quatre déus, no? Que són les quatre potes que aguanten una taula, no? I ell deia que una taula ben feta ha de tenir quatre potes, no? I ell va escollir els seus quatre déus. I amb aquesta idea que a mi em quedava, no? Que per allà era, ja no ho recordo, Virgili, Goethe, Beethoven i Shakespeare, sí, aquests eren els seus quatre déus. Amb aquesta idea, quan la vaig llegir una vegada, vaig pensar, ostres, doncs és veritat, jo també vull escollir els meus déus, no? I vaig començar a buscar la meva taula de quatre potes i vaig veure que a totes les potes hi havia Beethoven. I al final vaig dir, doncs em quedo amb ell, no?
Està clar, no? Estava buscant, m'has vist que em regiro els papers, perquè sí. És que m'ha encantat, perquè escrius llibres, també.
Sí, una mica.
El nom, si Beethoven pogués escoltar-me, sí. És meravellós, sí. Aquest títol, no?
Sí, perquè imagineu-vos un músic que no hi sent, no? O sigui, seria comparable com pensar, no ho sé, imagineu-vos que Picasso fos sec, o que no hi veigués, o Matisse, o Cézanne, o Leonardo, o Tiziano, o Caravaggio. Doncs Beethoven era un paio que no hi sentia. No hi sentia. I anava amb una llibreta, perquè quan parlava amb algú, doncs tu li havies d'anotar la seva llibreta el que li deies, i aleshores ella et contestava, no? Aquestes llibretes existeixen i estan editades i es poden comprar, que és una manera molt gràfica de saber què és el que deia Beethoven dia a dia. O sigui, és com un dietari de Beethoven.
Sí, sí, sí.
És com sentir la conversa per telèfon d'algú. Només sents una part, però sentint una part pots entendre el que estava dient l'altre, no? L'interlocutor, és a dir, el propi Beethoven. No? Uh-huh. I bé, és com fantàstic. Vull dir, és l'home amb el que, no sé, cadascú jo, amb l'home amb el que jo m'admiraio, no? Perquè és realment el primer home que ja aconsegueix ser un artista. O sigui, l'home que deixa de ser un empleat que fa música per una certa aristocràcia i que cobra d'aquesta aristocràcia per fer la música que l'aristocràcia vol, no, i és el primer que trenca aquesta dinàmica i diu, no, jo no faré la música que vosaltres vulgueu, sinó que vosaltres em pagareu, però em pagareu perquè jo faci la música que a mi em dóna la gana. Jo, per cert, la faré quan em doni la gana, la faré si em dóna la gana. I si no em dóna la gana, tampoc la faré, però vosaltres em pagareu igual. Perquè vosaltres podeu tenir tots els calés del món que vulgueu i sou prínceps, etc etc. Però jo sóc Beethoven.
De fet, tenia raó.
Sí, i prínceps n'hi ha molts, els hi va dir ell. Però Beethoven només sóc jo, així que a partir d'ara em pagareu un sol vitalici tota la vida. I així va ser. I així neix l'artista, la concepció de l'artista, la concepció d'aquest home creador com algú que és superior als altres, no? Que és aquesta cosa que encara idolatrem, no? Tot el fenomen fan i tota aquesta història neix precisament en Beethoven.
Quan pensem en el futur, perquè parlem d'òpera, sí. I acabem fent això, no?
Sí.
Acabem parlant de Beethoven, sí. Acabem fent referència als grans virtuosos,
sí.
No? I de cara al futur?
Ja existeix i se segueixen estrenant òperes, no? Però, jo què sé, jo l'altre dia parlava del mite d'Orfeu, que és un mite que m'agrada molt, perquè és l'home que baixa als inferns i fa una sèrie de coses, és igual. El rotllo mitològic grec és un tema que també m'apassiona molt. I comptava quantes òperes s'han fet al llarg de la història sobre el mite d'Orfeu, no? Vaig comptar fins a 72 òperes. Les primeres de la història, l'any 1600, 1607, 1603, són sobre el mite d'Orfeu. Doncs resulta que una de les últimes, a l'any 2020, a l'òpera de Los Angeles, es diu precisament també, es diu Eurídice, que és la dona d'Orfeu, i és una òpera completament contemporània. Vull dir que la gent que no es pensi que l'òpera és una cosa com del passat, no? Les grans òperes del repertori són, evidentment, del passat, però hi ha molts compositors que segueixen escrivint i molts teatres que segueixen estrenant òperes. Sí, sí.
I tenim nous Beethovens? Tenim nous Mozarts?
Això és una cosa que el temps posa al seu lloc. És a dir, nosaltres ara tenim consciència de Mozart perquè hem passat per tot un seguit de llocs de la història, hem passat pel classicisme, pel romanticisme, per la il·lustració, per ta-ta-ta-ta-ta, per les avantguardes, tal, i ara estem al postmodernisme i tenim molt clar el que és un artista i ara reconeixem a Mozart com un artista. Però a la seva època ningú pensava que Mozart era un artista. Mozart era un músic, com un altre, que feia música i que es guanyava la vida i ja està. Potser era una miqueta més brillants que els altres. Potser sí, però ja està. Ningú tenia aquesta consciència. Eh? Per això deia abans la importància de Beethoven, que és el primer en trencar aquesta cosa. Però pensem fins i tot en Beethoven. L'home quan va estrenar la novena sinfonia, que és com la cosa més, saps? Allò, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Doncs el dia de l'estrena, el 1824, a Viena, per poder atraure la gent al seu concert, que vinguessin a escoltar la seva famosíssima, que després seria famosíssima, novena sinfonia, doncs va incloure en el programa una ària de Rossini. Per què? i ell no li agradava especialment la música de Rossini, però va pensar, home, com que a la gent li agrada molt la música de Rossini, doncs posem una ària de Rossini, així la gent vindrà i de pas escoltaran la meva sinfonia. No? És a dir que tot és molt relatiu.
Jo ho veig, eh? Les 4:26 minuts, fixeu-vos que si fem una petita referència als noms,
sí,
els noms que hem posat en algun moment de la conversa,
sí,
tots són... No? Mozart,
sí,
Beethoven...
Grans tòtems.
Pavarotti,
sí.
Shakespeare,
sí,
veritat, Machado...
Sí.
I ara apareix un gran amic,
sí,
José Corbacho.
Sí.
Explica'ns-ho, això.
El Corbacho és... a la vida, hi ha una cosa que m'agrada molt de la vida, que estic aprenent ara aquests últims temps, perdoneu, haig de fer com una petita prèvia.
Vinga.
I és que... Hi ha persones que apareixen... No sé si a tu t'ha passat, eh? Hi ha persones que apareixen, estan amb tu durant un període de la vida, pel que sigui, potser desapareixen i tornen a aparèixer després més endavant, o potser desapareixen per sempre, que no és necessàriament dolent que desapareguin, i apareix una de les persones. Bé, arriba un moment, fa un parell d'anys, que a la meva vida apareix José Corbacho, que dius, hòstia, jo què tinc a veure amb José Corbacho?
Sí, no? Sí. Fins ara, de tot el que has explicat, res, diria jo.
Bé, tu el coneixes, en el José, i saps que més enllà del personatge, perquè, clar, quan un està una miqueta a la vida pública, tens un personatge, no?
Un pensa que sí, és allò que veu per la tele.
Exacte, clar, eh? Clar. I el José és una persona que té el cap molt ben moblat, molt ben posat i tal, no? I un dia, quan ens vam conèixer, ell em va proposar perquè no fèiem una cosa plegats. Hosti, per què no fem una cosa plegats? Jo pensava, però com una cosa plegats? Però com vols que fem una cosa plegats? Si jo al principi, és que no em cabia a mi el cap, no? I ell ho veia. Sí, però tal, no sé què. Ens vam començar a pensar, no? De què podríem parlar, què podríem fer? I jo tinc sempre una obsessió, que és l'amor, no? Jo sempre vaig, com que sóc un naïf i segurament un il·lus, jo vaig explicant sempre que el més important de la vida és l'amor. O sigui que... Tot el que mou la vida, en realitat, és la mort. Tot l'altre és com accessori, els diners, el poder, tot això, bé, va, però és igual. És una cosa que, diguéssim, es pot comprar materialment, no? Però l'amor és allò que no pots comprar, no pots empaquetar, no pots demanar-ho per Amazon i que t'ho portin. Saps què vull dir? Això és com la cosa que realment importa, no? És com la cosa realment important, no? I jo li deia, amb aquesta cosa meva, amb aquesta bogeria meva, li deia, hòstia, José, una cosa que m'encanta, que és la música i l'amor, explicar la història de la música a través de l'amor o explicar les històries d'amor a través de la música, no? I a mi li va semblar com guai, com xulo, i és el que vam fer. Ens vam posar a escriure i vam fer un espectacle que es deia Love, 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 amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, una banda de músics increïbles i uns cantants increïbles, i vam estrenar el Grec, i va ser molt, 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 molt xulo.
És que va estar fa poc aquí, el, sí, José Corbacho, i ens deia que ara crec tenir una actuació a,
sí,
Sant Cugat.
Sí, ara em sembla que farem Sant Cugat i començarem a anar allò que en diuen pels puestos.
El que passa és que, donada la magnitud de la obra, perquè, sí, estem parlant de molts músics,
sí,
i a més, tampoc és tan fàcil.
No, és que som més de 50 persones de l'escenari, perquè, clar, tenim l'Orquestra Simfònica, que,
sí,
ja l'hem reduït una mica, però tot i així són 40 músics, si ens tenim una orquestra de 40 paios amb el seu director d'orquestra...
Veus? Llavors... Això sí que és una crisi dels 40.
tenim la banda de rock, que són uns músics increïbles, amb uns cantants, perquè barregem tot el repertori, no? I tan bon punt estem tocant Massenet o Mozart o el que sigui, com estem tocant Bruce Springsteen o tal, no? El que sigui per intentar trobar aquesta cosa, no? Aquesta cosa de l'amor que... Jo, que sóc un il·lus, penso que és el que mou el món.
És que mou el món. Tenim un missatge, no? Escoltem el missatge.
Hola, Genec. Recorda de fer promo. Los 18 de març, Sant Cugat. Una abraçada, guapo.
És molt divertit. Et vaig explicar la veritat. Saps des d'on ens ha arribat avui aquest missatge? És de la SER.
Sí.
Ha anat José Corbacho a la SER i hi havia una persona que ha escoltat. Diu, xet, que el tenen a Ràdio Estòlia. I ens ho ha enviat. Paraula d'honor, eh?
És que jo us ho dic de veritat. O sigui, el José és un paio que està en tot.
Sí, sí.
Però en tot és en tot. I té una ment com cartesiana, eh? Tot, clac, clac, ho té tot ordenadet, tot ordenadet. És com un petit ordinador que va fent clic, 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 clic. I jo estic super, super content de treballar amb ell, de que formem una miqueta aquesta estranya pareja.
No, no, és veritat que sou una mica estranya pareja, certament, no? En qualsevol cas, les dues parts de la parella ens agraden molt.
Moltes gràcies.
Jo crec, et dic de debò, eh? Jo t'admiro molt. És a dir, no. Aquesta... No, no, però t'ho dic en el millor dels sentits. A mi ja impressionar aquestes alçades de la vida després dels 50 ja costa una mica més, no? Però veure la gent que sap fer cosa i sap compartir, això que ens deies, no? Compartir aquella passió... I fer que els demés aprenguin a reconèixer allò, aprenguin a saborir aquesta història, no? Amb els bons moments que et pot arribar a donar, escoltar una bonica àrea d'òpera, no?
Sí.
Perdre-s'ho és una llàstima, bueno, eh?
És que si poses una miqueta de ganes i de passió, hi havia no, no sé si tenim temps, hi havia una de les meves pel·lis favorites és... Cinema Paradiso.
M'encanta que ho dius en italià.
Sí. Ah, bueno, perquè jo la tinc vista...
Cinema Paradiso, sí,
està... Cinema Paradiso. I hi ha un moment en què el nano aquell que està allà a la cabina de projecció, amb aquell home gran i tal, no? Se'n va a Roma doncs, per fer-se un home, perquè vol ser director de cine i tot. No? I el vell, quan està a l'estació, li diu una cosa que per mi és com un tòtem de vida, no? I li diu, escolta, ara t'aniràs a Roma i faràs la teva vida, però facis el que facis, no sé què acabaràs sent a la vida, però facis el que facis, posa-hi tota la passió, la mateixa passió, com a mínim, que posaves quan eres un nen petit i estaves a la cabina del Cinema Paradiso ajudant-me a mi a posar els rotllos de les pel·lícules, no? I jo crec que, no sé, amb alegria i amb passió i amb ganes, doncs, no sé, jo crec que la vida passa millor.
A mi em fa molta gràcia perquè m'havien parlat de tu i em deien, el Ramon Gené, diu, el millor quan el coneixes és que és igual que quan el veus parlar. Igual d'apassionat, igual de fort, igual de... Saps? Amb aquella passió. I és cert. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al programa.
Al contrari.
Mira, que teníem la intenció de parlar dels 175 anys del Liceu.
Sí, és veritat.
No?
És veritat.
Ens hauria agradat molt, sobretot perquè tu al Liceu l'has viscut per totes les bandes,
sí,
és a dir, des de l'escenari als...
Sí. És que aquest dilluns hi era, perquè vaig estar fent una xerrada, un concert i tal, i m'acompanyava una persona que de màrqueting que era nova al Liceu, saps? I que era un empleat nou, no? Una noia, no? I ens coneixíem i tal, i baixava, i llavors em vaig trobar amb la Manoli. La Manoli és la dona de fer feines del Liceu. Jo la conec de fa 3.000 anys,
clar,
no?
Clar.
I llavors, la regidora, no sé què, el tècnic d'àudio, tal, i em deia, però com és? Tu coneixes a tothom aquí? Fins i tot coneixes a la Manoli? Dic, sí, jo conec a la Manoli del Liceu, que possiblement és la persona més important del teatre.
Doncs no sé la més, però una de les més, seguríssim. Ramon Gené, ha estat de bon plaer.
Al contrari, el plaer ha estat tot meu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Passen 3 minuts a 4:45. Feu una pausa breu. Quan tornem d'aquesta pausa, ja ens acompanyaran en Josep Martí Blanc i l'exconseller Santi Vila. Dia de luxe, eh? Avui al nostre programa. Tornem immediatament.